Ara parlarem de ciència. I és que bé, ens acompanya tot un grup de recerca de la Universitat de Barcelona. Estan parlant del grup de recerca del Departament de Química Inorgànica. Són el grup de magnetisme monocular, que ens arriba de la mà de la Júlia Mayans. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També saludam en Joan Serra Castelló.
Bon dia.
I saludam també en Albert Escuer, que és el coordinador d'aquest grup de recerca.
Bon dia.
Bé, aquí ja us han dit a tres persones, de moment de tres, dos són de Formentera, i és na Júlia i en Joan. Na Júlia doncs ja fa feina a la Universitat de Barcelona, i per una altra banda doncs en Joan està fent els estudis de doctorat.
Exacte.
Bé, presentau-vos endavant. Què és això que estàu tramant, que estàu preparant de cara a aquest hivern aquí a Formentera?
Bé, bueno, hem fet, aprofitant la singularitat de que som un grup en el que n'hi ha dos de Formentera, les reunions que fem normalment de grup, en la que planifiquem, posem al dia el que estem fent, doncs bueno, vam dir, un cop s'ha de fer Formentera, això.
Molt fàcil pujar-se en el barco.
Crec que no els ha costat massa convèncer, no?, el cap del grup de recerca. No,
encantat de fer la reunió aquí.
Bé, imagino que habitualment doncs estàveu en un altre context, molt semblant, més aviat a un laboratori i no pas tan proper doncs a la mà.
Bueno, el que fem normalment són periòdicament fem reunions on tothom explica bueno, què està fent i tothom pues, dona idees i a veure per on van les coses i això ho fem una vegada al mes, més o menys, així, perquè en el grup som 10 persones, i ara pues, aquesta per iniciar el curs i començar a veure què fa aquest any cadascú i els plans i tot això, pues, hem vingut a passar uns dies i demà tenim una reunió, la reunió de grup la fem demà al matí, tot el matí. Farem conferències, xerrades...
Idò, entenc que totes les 10 persones vindran a Formentera o ho fareu també via online?
No, aquí som 7. Hi ha gent que no ha pogut venir perquè tenim gent de fora. Tenim un grec que està a Grècia aquests dies i els altres no han pogut venir per feina.
Idò, quan us heu assegut a la taula parlàvem d'interdisciplinaritat, que és un terme que es fa servir molt i que està molt en boga. No sé si és la vostra metodologia de feina habitualment.
Bueno, sí, a veure, nosaltres...
Qui formau l'equip de 10 persones?
Bueno, en l'equip hi ha... som tres professors sènior, tres catedràtics que hi ha en el grup. La Júlia, que és professora també del departament. I en aquest moment hi ha 4 o 5 doctorants i algú que està fent el màster. Vull dir, sí, amb això fem la... Amb això fem el grupet de 10.
Bé, déu-n'hi-do, es tracta de molt de capital humà, moltes ments treballant amb aquesta fi comuna.
Som un grup petit.
Ah, sou un grup petit dins de la vostra disciplina.
Sí. Hombre, hi ha altres branques pues, que podrem trobar grups formats per 50 o 60 persones.
Com ha estat la vostra experiència en aquest sentit? Soleu treballar en grups més grans, més petits... que és el més habitual. També té a veure amb els recursos?
Bé, nosaltres, el nostre grup, sempre ha sigut tradicionalment d'aquesta mida. I depèn, sí, depèn moltíssim de recursos. No? Perquè, evidentment, la recerca és cara, o relativament cara. O sigui, menys cara del que es pensa la gent, que es pensen que això d'invertir diners en recerca és una cosa com a esotèrica. Però, clar, depèn, els grups que tenen grans finançaments, clar, disposen de més espai, més instrumentació, més gent. Sí, sí. Però nosaltres, amb la mida que tenim, hi hem estat sempre molt còmodos.
Ah, no, sí, sí. És, és...
Bé, a nivell de gestió, imagino que és un poc
més
facilitador.
Simple.
Bé, doncs, justament, al fil del que deies, vosaltres teniu experiència, sou gent amb molta experiència a nivell internacional, heu fet moltíssimes publicacions en revistes científiques, estan parlant amb els experts a nivell nacional en aquest àmbit. Per tant, com valorau la inversió pública en el nostre país en l'àmbit de la investigació científica?
No, bueno, els, bueno, no sé si sabeu com va, els projectes a Espanya a nivell nacional, el que es fa és demanar projectes cada 3 o 4 anys, tu pots triar, demanes finançament al Ministeri, presentes un projecte i el Ministeri, doncs, amb una comissió d'experts, decideix si te'l financia o no, no? Uh-huh. Aquests projectes, per un grup de la nostra mida, més o menys, la mitja de diners que es donen o una cosa així, són entre 100.000 i 300.000 euros. Depèn uh-huh. de la gent que tinguis fent la tesi o màsters i això. Llavors, això pot semblar molt, però clar, nosaltres, a part, amb un grup de 10 persones, per exemple, les mesures dels experiments que fem són molt cares. Les màquines, per exemple, ara que la universitat acaba d'invertir en una màquina que la farem servir, bueno, el nostre grup molt i un altre grup del departament també, la màquina aquesta ja val 1,5 milió d'euros, em sembla. Mm-hmm. O sigui que, al final, el tema d'inversió jo crec que és una mica just, perquè bueno, amb aquests preus de la maquinària, de les hores de mesura que et costa fer un experiment, el que van als reactius químics són molt cars, els salaris de la gent... home, és justa. La inversió en recerca a Espanya és justa.
No, no és generosa.
No. I a més, el projecte és competitiu. Vull dir, no vol dir que sempre tinguis projecte i sempre estiguis finançat, no?
Sí. Llavors, sí, això bueno, també és un dels problemes. Vull dir que no està dissenyat que hi hagi un pressupost mínim perquè la gent treballi. Uh-huh. Vull dir, és una cosa una mica curiosa perquè si es mira la plantilla d'investigadors que té el Ministeri, des d'Humanitats fins a Enginyeria, en tots els camps, uh-huh. pues, que sé jo, a Espanya n'hi pot haver 80.000, que sé jo, no sé. I els projectes es donen a blanc o negre. O tens diners o no en tens. I això implica que hi ha bueno, un percentatge, pot ser un 30% dels grups o alguna cosa així, que en un moment determinat no estan finançats. I que jo sempre he pensat que és un desaprofitament de capital perquè tens investigadors i no els financies. Mm-hmm. Ni un bàsic. No? Ni un bàsic per dir ves fent alguna cosa. Jo crec que és desaprofitar el capital humà.
I quines formes de redistribució de la inversió heu observat en altres institucions que creieu que serien útils per al nostre estat o les nostres institucions?
A veure, a Alemanya, per exemple, tots els grups de recerca, una vegada aconsegueixes establir-te com a grup de recerca, que se suposa que ja has demostrat que saps què fas, i llavors tens un finançament basal. Uh-huh. O sigui, sempre pots continuar investigant. Sí, sí, sí. Després, si tu vols demanar més diners, més projectes, perquè tens una bona idea, perquè tens un grup de gent que pot fer alguna cosa, llavors demanes finançament extra, i llavors et poden donar, bueno, els grups alemanys que hem col·laborat, o fins a 1 milió d'euros anual. O sigui, la diferència és abismal.
Cosa que aquí seria un somni.
Hi ha situacions pitjors. Per exemple, jo et deia que tenim un estudiant de doctorat que és grec, mm-hmm. i ell va fer el màster a Grècia i ens explicava, per exemple, que a Grècia molts dels reactius se'ls paguen ells a la seva butxaca. O sigui, no estem amb la pitjor de les situacions, però, bueno...
clar. Un tros material, si no m'equivoc.
Material, també, sí. Material. Llavors, bueno, potser... acostar-nos una mica més als països que financen d'una forma basal, res, uns mínims, perquè puguis almenys comprar reactius o pagar-li a la gent que està treballant i, uh-huh. bueno, el mínim, no?
Donar certa continuïtat.
Sí, sí, per garantir, tota la... garantir la continuïtat del treball. Uh-huh. Sí, sí, després ja en funció de les idees o de si els projectes són... Bueno, ja pot haver altres nivells, vull dir, pot haver inclús nivell europeu, que aquí sí que hi ha molts diners...
Bueno, després però tu pots demanar projectes a Europa.
Grups, però per molt pocs grups, clar.
Bueno, aquests són molt competitius.
Però bueno, són diferents escales.
Sí, ara sí. Estàveu parlant del que seria el finançament a nivell europeu, que també entra en una altra manera de sol·licitar-ho, amb uns altres terminis. S'aprofiten els diners d'Europa per a Espanya en investigació, en recerca?
Sí, hi ha una part sí. important de fons FEDER. És a dir, el que inverteix el Ministeri... que quan surten els pressupostos generals de l'Estat, aquest any per a projectes de no sé què, 300 milions. Bueno, però és que la meitat venen d'Europa, són de fons FEDER, no són del Ministeri. Mm-hmm. Sí, sí, o sigui, però de diners europeus, més o menys potser el 50% del que es dedica directament a recerca prové de fons FEDER.
Bé, sí, sí. En aquest sentit, en paraules planeres, no, que puguem doncs, una mica comprendre l'abast d'aquesta situació a nivell social, a nivell científic, a nivell de desenvolupament, quin és l'abast d'aquesta realitat econòmica o aquesta metodologia de finançament en el desenvolupament de la nostra societat, de la nostra I+D?
Vols dir que quina part de la recerca de la universitat s'aprofita per coses reals després?
Aquesta manera de finançar després diguéssim, a nivell de base científica o a nivell institucional, a nivell de desenvolupament tecnològic, sanitari, de la investigació, a quines conseqüències té?
A veure, nosaltres...
Aquesta manera de fer en el que és la base de les institucions d'investigació científica.
Aquest finançament, de fet, ho cobreix tot. No? És a dir, tant recerca bàsica, que és fonamentalment nosaltres el que fem, com recerca aplicada. Perquè, de fet, el que subvenciona el Ministeri, els projectes són aplicats o bàsics, orientats o no orientats, que li diuen.
No, però després sí que a la universitat, dintre dels projectes del propi ministeri, hi ha aquests de recerca bàsica o aplicada, però després, si tu tens alguna cosa que creus que pot tenir aplicacions immediates o a mig termini, hi ha uns altres tipus de projectes que t'ajuden, diguem, a moure aquesta recerca des de la universitat fins a intentar contactar amb empreses. Sí. O sigui, hi ha una mica està com una mica per escales, no? Uh-huh. Però tot segueixen sent projectes molt petits. O sigui, no és que de cop, si veuen que algú es pot aplicar, et donin 10 milions perquè ho desenvolupis. O sigui, te'n donen doncs, 50.000, llavors tu et busques una empresa, que potser... Nosaltres fa poc vam estar treballant amb una empresa... Bueno, el Joan, de fet, va estar contractat per una empresa que feien un tipus de reactius que...
Bueno, feia proves a baixa escala per després ells poder-ho aplicar a gran escala, diguem-ne.
Però segueixen un pressupost limitat.
Idò, reformularé la pregunta. Quan s'acaba un projecte i aquella persona que estava investigant doncs, deixa de fer feina allà i, per tant, s'ha de dedicar a una altra cosa durant un temps fins que troba novament finançament, quina conseqüència té això en la nostra societat, penseu?
Això, Joan, és el que estava vivint ara mateix.
Claro. No, a veure, avui en dia el nostre camp estan fent coses que... Si tot va bé, fins d'aquí unes quantes dècades no tindrà una aplicabilitat real. Mm-hmm. Per tant, és un poc complicat ara mateix. Vull dir, és això. Ara s'està investigant molt en temes d'aquestos, de localitat en tecnologies quàntiques, i ara mateix és això. No, aplicabilitat real, poques. Però s'espera que d'aquí uns quants anys, dècades, millor dit, doncs ja serà una altra cosa.
Bé, Joan, imagino que, bé, simplement per una mica, doncs, el lloc que ocupau cadascú, sobreentenc que ets el més jove del grup.
Sí. Bueno, dels que estem aquí, sí, del grup en general.
Dels que estàvem aquí. Sí. Idò, en quin moment descobreixes doncs, que t'hi vols dedicar i que vols doncs, fer carrera universitària i desenvolupar un doctorat?
Bueno, jo sempre, des de petit, pues, m'ha interessat molt els temes de la ciència i això. I bueno, vaig fer els meus estudis aquí, hasta el batxiller, i tenia clar que volia fer una carrera a Barcelona, amb tots els meus amics.
Ah, jo aquí, el component social... També
és un factor.
Claro, jo bueno, volia pues, el que volia tothom, no? El normal, acabar a fer la carrera, i buscar feina i ja està. I després, pues, d'una manera així aleatòria, pues, vaig acabar en aquest grup, que vaig veure... La meva tutora era una tal Júlia Mayans, que no sabia qui era, però vaig pensar...
Ah, vaja, ja veig per on va la cosa.
Vaig pensar, ep, aquest cognom em sona, em pareix que per Formentera n'hi ha diversos.
I... Ja ho sabies? Que...
No.
No tenies ni idea, la vas trobar allà, vas mirar el cognom i vas dir...
Sí, i després, bueno, podria haver estat que no, però bueno, al final va resultar que sí, que també era de Formentera. I, bueno, vaig fer TFG en el grup, després me van liar per fer el màster...
T'ho amplia. I... O sigui, primerament van ser els amics, ara són els del grup de la UB.
I, bueno, pues, he acabat fent el doctorat aquí, que ara començaré el tercer any.
El tercer any. Bé, doncs, i ara el repte d'aquesta entrevista és explicar-nos què és allò que esteu investigant i què és allò que esteu fent en un llenguatge divulgatiu.
Això, Joan...
Upa, silenci, estan parlant en eminències en el món de la química inorgànica i s'ha fet un silenci a la taula.
Som un grup de magnetisme molecular, dit d'alguna manera, el que intentem fer són imants molt petits, de tamany molecular, i bueno, a través de... fem moltes mesures utilitzant camps magnètics, i bueno, i sobretot, pues, això d'aquí també ho volem... ho volem portar cap al camp dels qubits. Els qubits, bueno, la computació clàssica pues, funciona en bits. I els típics uns i zeros, mundialment coneguts. I, bueno, els qubits tenien això, els bits quàntics, però, claro, aquest tipus de molècules s'espera que es puguin utilitzar dins d'aquest camp. Tot i que és el que he dit abans, encara queda molta feina per fer i hasta d'aquí molt de temps no serà aplicatiu.
Sí, el que es pretén és la computació clàssica funciona per resoldre problemes clàssics, no? Llavors, ja, la majoria de problemes de la física són quàntics, no? Perquè el món al final és quàntic. Llavors, el que deia el Joan, doncs, aquests qubits el que permetran és resoldre els problemes de forma quàntica, que és com s'haurien de resoldre els problemes quàntics, no intentant aproximar-los amb física clàssica, amb els bits, sinó resoldre'ls des de la base, utilitzant doncs, formulació quàntica. I això és el que intentem fer, les molècules que funcionin com aquests qubits.
Sí, sí, de fet, el fort de la feina és que hi ha molècules que poden presentar aplicabilitat com a qubits, però han de presentar uns requeriments, unes determinades propietats magnètiques, i llavors la nostra feina és, com a químics, dissenyar molècules que puguin presentar aquestes propietats.
Mm-hmm.
O sigui, la idea és allò, donar-li toms a l'assumpte, fet d'aquesta manera, amb aquest metall, amb aquest catió, amb aquests lligands, aquesta molècula pot arribar a presentar aquestes propietats. Llavors, doncs, bueno, és dissenyar, mesurar, provar i a veure si... Però és el que dèiem abans, és recerca bàsica.
Mm-hmm.
Vull dir, això ho fem nosaltres i potser ho estan fent 500 laboratoris a tot el món,
mm-hmm.
no? Que tothom avança en paral·lel. No? I a l'aplicabilitat doncs, hi arribarà, un moment o altre.
Algú li trobarà més.
Però és necessari que hi hagi molts laboratoris al mateix temps treballant en el mateix. Es comparteix la informació
mm-hmm.
i és la manera d'avançar. Però, bueno, però de fet la idea és aquesta. Nosaltres dissenyem molècules per veure si trobem la propietat que estem buscant.
Digues, Júlia.
No, que això que deies abans del finançament, que ara de 500 grups, que clar, perquè un grup faci alguna cosa útil n'has de finançar 1.000. Perquè, clar, si en finances a un és molt difícil que aquella gent...
Sí, que l'endivini a la primera.
Que l'endivini a la primera. Llavors, clar, és el que dèiem abans del finançament, que perquè surti alguna cosa i això es pugui aplicar relativament aviat i això necessites finançar molts grups perquè de 1.000, 2 aconseguiran aplicar-ho, no?
Sí, i això és general, és a dir...
Bueno, qualsevol disciplina, clar.
Sí, vull dir que sé jo, els grups que treballen amb anticancerígens, que hi pot haver en el món 3.000 grups que fan anticancerígens, i a mercat arriba un nou medicament, un nou platí o un nou el que sigui cada 3 anys. És a dir, cal una gran inversió realment en ciència bàsica perquè molts grups arreu del món puguin avançar i algú arribi a aplicabilitat, allò, la real.
I com establiu aquestes prioritats a l'hora de decidir per on tirar una línia d'investigació o una altra? Hi ha un acord o un consens també internacional entre la comunitat científica? Com ho decidiu?
No, consens cap. Bàsicament, no. Cada grup, doncs... Per exemple, al nostre departament hi ha com diferents blocs, no? Dintre la química inorgànica doncs hi ha l'estat sòlid, que són els que fan doncs, les bateries, plaques solars, aquest tipus de recerca. Catàlisi. Catàlisi és una cosa també molt abundant. Nosaltres que fem aquest tipus de magnetisme, o sigui, més o menys la gent que va arribant i es va incorporant al departament i això, doncs una mica en funció de la formació que ha tingut, en què ha fet la tesi i tot això, doncs tria una mica el grup el que es vol incorporar. Però no hi ha unes directrius de tants grups han de fer això o tants grups han de fer això. O sigui, la gent va fent en funció doncs, del que està més finançat, hi ha coses que estan una mica més de moda en algun moment i es financen més... Sí, va una mica per modes, jo crec.
Bueno, també. Hi ha moments pues, que algú treu alguna propietat determinada que la llança i arreu del món pues, hi ha diferents grups que diuen ei, això és interessant, tirem cap aquí. O sigui, aquesta és una de les avantatges potser que tenim, que és que pots triar a què vols dedicar-te.
Uh-huh.
Que si amb una empresa que tingui un gran departament d'I+D, doncs els diran, doncs si aquí estem fabricant tornillos, tu treballes amb acers, i punt.
Mm-hmm.
Perquè volem un acer millor que el que fem fins ara les peces. Nosaltres tenim la llibertat de triar tema.
Bueno, relativament, perquè per aconseguir finançament també has de publicar, has d'aconseguir uns mínims. Vull dir, tampoc et pots posar a fer coses especialment estranyes.
Sí, però pots dir, coi, aquest tema m'interessa, m'agrada, i llavors desenvolupes un projecte i intentes aconseguir el finançament, clar.
Bé, entenc que...
Però tenim aquesta llibertat.
Que dins d'un marc, no, doncs sí, tens l'opció de triar dins de límits més o menys també estipulats.
I a nivell potser general, és a dir, a nivell global... amb recerca bàsica, és important que hi hagi gent que faci coses molt estranyes.
Sí.
Que se'ls deixi lliures perquè facin coses molt estranyes. Sí. Perquè de vegades en surten coses molt bones.
Sí.
Que amb una recerca orientada, aplicada, no els hi deixarien fer.
Sí. Però necessites diners per fer això.
Sí, clar, és de lograr.
La Júlia és molt pràctica.
No, si la que fa coses rares sóc jo. Si la rara del grup sóc jo. No. Però és veritat que necessites, doncs, ojalà hi hagués molt... Perquè, bueno, hi ha coses que no se sap en un moment per què serviran i, bueno, es desenvolupen, doncs, dels GPS, clar, necessites... Sí,
jo amb això, com hem comentat, sempre tenia el mateix exemple i com els alumnes de vegades els hi comento el tema dels cristalls líquids, que és un cas de recerca bàsica, perquè a la final del 1800 hi havia un farmacèutic a Centroeuropa que els va descobrir. Aquell home estava perdent el temps. Podia dedicar-se a altres coses molt més útils. En els anys 10 i 20, en el 1910-20, hi van treballar físics de renom a partir del descobriment dels raigs X i van perdre el temps, perquè allò no servia per res. Es va fer molta química orgànica a Alemanya i sabien preparar-los, les propietats. Tothom estava perdent el temps, però allò no servia per res. Fins que un dia un senyor va dir, coi, es poden fer pantalles, es poden fer displays, i els tenim per tot arreu. És a dir, la recerca bàsica ha d'avançar, s'ha de deixar que algú faci coses que aparentment són inútils, s'ha de deixar.
Bueno, nosaltres mateix ja en el laboratori, molt dels que estan fent el doctorat potser estan fent coses que fa 20 anys dins d'aquest camp era impensable.
Sí.
Però impensable.
Bé, mireu, això que estan parlant em remet a una frase o un comentari que s'atribueix també a una científica. No, bé, crec que ja ho he dit tot, però bé, us el llegiré i el comentam, si voleu. Bé, deia que el treball científic no s'ha de considerar des del punt de vista del seu ús directe, sinó que s'ha de realitzar per si mateix, per la bellesa de la ciència, i després sempre existeix la possibilitat de que un descobriment científic es converteixi en un benefici per la humanitat. Què penseu sobre això? Sabeu de qui seria la cita?
Jo no.
Us puc donar alguna pista, si voleu. Estan parlant de dos premis Nobel, amb dues disciplines de les que hem parlat a l'inici d'aquesta taula.
Home, llavors Marie Curie, suposo, no?
Molt bé, Júlia, molt bé.
No, és el que dèiem, sí. Ojalà els governs tinguessin aquesta visió de que s'ha de deixar la gent. O és com el CERN, quan van muntar l'accelerador de partícules aquest a Europa, no? O a Estats Units, també amb els acceleradors de partícules, que això no serveix per res, que és un gasto, que no sé què, que perquè volem saber de l'origen del món, del Big Bang, no sé què. I, bueno, després resulta que tot el que es fa al CERN tindrà aplicacions immediates, no? O sigui, s'ha de deixar gastar molts diners per això. I tampoc els científics tampoc haurien de fer les coses per esperar que tinguin un ús. Jo crec que l'única manera de fer-ho bé és que t'interessi molt el que estàs fent, tenir molta curiositat i fer-ho, perquè al final... Bueno, intentar que tot el que fas tingui aplicabilitat immediata també és impossible, llavors has de fer les coses...
Sí, seria una il·lusió això, no?
Sí.
Bueno, però de fet hi ha hagut també, durant la crisi econòmica del 2007-2008, hi va haver països, com va ser Alemanya, per exemple, que van incrementar el pressupost en recerca bàsica.
I Estats Units, sí.
És un moment de crisi, de retallades, però la recerca bàsica la incrementem. Perquè d'aquí 10-15 anys ens repercutirà. Hi ha altres llocs amb una mica menys de visió van retallar com a desesperats, clar.
Bé, si voleu, doncs sí, era anar a Marie Curie, no? La primera persona en aconseguir dos premis Nobel, un de física i un de química. Si voleu, us proposo també una altra frase, a veure si... En aquest sentit, és una pregunta... també d'una estudiant de química que finalment també va realitzar la tesi en química a la UB, i em preguntava doncs si veieu quina relació hi ha entre la física, bé, o en aquest cas seria la física la pregunta, i la filosofia, si hi trobeu relació.
Jo crec que, home, suposo que sí que té relació, jo no sé, però també es força una mica, no? Jo alguna vegada he parlat aquí amb el Bernat, a vegades em pregunta molt per la quàntica i tal, i evidentment tot té relació, no? I suposo que abans pues, la gent estudiava tant física i filosofia a la vegada i tal, però també es força una mica, no? O sigui, per exemple, et trobes un munt de tasses amb fórmules físiques famoses, no? I a baix una frase, no sé si filosòfica, potser no és filosofia, de veritat, potser és més cosa xorra, no? Però, no sé, l'equació de l'entrellaçament quàntic, per exemple, no? L'equació de l'amor, home, no. Però, vull dir, jo crec que, suposo que sí que tenen relació, no ho sé, jo no sé gaire filosofia, però crec que es barreja una mica en algunes vegades com sobretot amb el tema de la quàntica, no? Que sembla que la quàntica t'hagi de solucionar l'esperit. I no, la quàntica no et soluciona l'esperit. Vull dir, no ho sé. La veritat és que és complicat.
No, però hi ha molts d'aquests físics... Que, clar, suposo que alguna poc o molt relació... Bueno, això ja has tocat potser més, però clar, és que toquen temes que limiten amb la filosofia.
Mm-hmm.
No? Vull dir, clar, jo suposo que un que està... pensant en l'origen de l'univers, bueno, pues toca amb moltes altres coses.
Però jo no crec que sigui un tema de física i filosofia que sempre van com molt juntes i sembla. Crec que és un tema de coneixement. O sigui, també pots relacionar igual la química i la filosofia o les matemàtiques i la filosofia. Crec que és un tema de coneixement general, de tenir una visió més global de les coses, no només... Jo crec que amb la filosofia i la física jo veig aquest perill últimament d'això, de relacionar-les amb coses que no tenen ni cap ni peus. O sigui, jo crec que és més un tema de coneixement general, de, no sé, les matemàtiques, per què no matemàtiques i filosofia, o química, o biologia i filosofia,
bueno,
no?
Que els matemàtics tenen una assignatura de lògica a filosofia.
Sí, sí, per això.
Tenia punts de contacte algun.
O inclús els temes bio, no? L'ADN, d'on venim, la vida, què és el que fa que una cosa estigui viva, no? O sigui, perquè tu juntes un munt de forquilles i no se'n van a menjar, no sé, vull dir... Sí, no, és veritat, sí, què és el que fa que una cosa estigui viva, no? No sé, jo no crec que sigui només la física, vull dir, sí, crec que és un tema de coneixement, de tenir coneixements i relacionar, perquè allò que diuen, no?, que una cosa és saber coses i realment et savi quan les saps relacionar, no? Sí, jo crec que va més per aquí, la sabidoria és relacionar coses, no només saber-les, sinó lligar-les, i jo crec que és una mica més així, però bueno.
Bé, aquesta pregunta, doncs, ja per acabar, no?, doncs m'agradaria fer-vos una pregunta que crec que serà molt senzilla, però que, bé, en aquest cas, primerament, doncs, la primera pregunta venia de part d'una persona universitària que ha fet química, que per tant sap el que és la ciència, i aquesta altra és una pregunta que es fa molt sovint, o una afirmació que es fa servir molt sovint, però ara aquí, per part dels infants i per part dels joves, i és... dissortadament sentim moltes vegades que les matemàtiques no serveixen per res, i també bé, veig que en Joan posa cara de error, idò li donarem a ell la veu, que també bé, crec que segurament ho tindrà més a prop també aquesta època de l'institut. Doncs què li diries a aquelles persones, bé, per què serveixen les matemàtiques?
Hombre, les matemàtiques al final serveixen per... Ja no, jo què sé, el fet de saber fer una equació sobre un paper, vull dir, no vol dir que cada vegada que tinguis que anar a comprar pa o comprar fruit o el que sigui, tinguis que estar allà amb el paper fent alguna equació, però al final les matemàtiques són una cosa que t'ajuden a saber pensar d'una manera lògica, a seguir un ordre. I després, a més, ja en qualsevol camp professional, a mesura que sí que vas avançant en el que sigui, ja te'n dones compte de que sí que ja necessites saber més coses de matemàtiques, sobretot perquè avui en dia en temes de computació, informàtica, vull dir, només que toquis un poc temes de queixos ja veus que n'hi ha que saber.
Albert, Júlia, vosaltres heu esdevingut experts en científics. Què diríeu a aquests nens? Per què serveixen les matemàtiques?
Sí, bueno... A més d'ordenar el pensament i, bueno, i donar un rigor, que això és fonamental, després si et dediques a qualsevol cosa, ja entrant en el, potser en aquest camp més nostre, més universitari, a veure, pots fer química, pots fer geologia, pots fer biologia, farmàcia, a mesura que vas profunditzant, el teu límit seran les matemàtiques. El teu límit seran les matemàtiques. Vull dir, així, jo crec que és així de dràstic.
Digue, Júlia.
No, 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 d'acord, estic d'acord amb els dos.
Està d'acord, sí, no, no estan al mateix
no,
punt.
Sí, no, tinc res a afegir.
Bé, doncs, també hi ha qui directament doncs, també afirma que és una eina per entendre el món. I bé, doncs us agraïm moltíssim que hagueu participat aquí en aquest nostre programa, aquí és de far a far. Doncs us acomiadam, Albert Escuer, Joan Serra i també Júlia Mayans. Gràcies doncs, per portar-nos doncs,
eminències
científiques i futures també eminències científiques de Formentera aquí al nostre programa. Gràcies.
Gràcies. Gràcies.